Les dues en punt, bona tarda, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Esteve Calzada ha passat revista fins fa, dos minuts de rellotge al transcendental moment del Centre d'Esport Sabadell. El president ha deixat clar que si l'equip se salva no tindrà problema per continuar endavant, si bé tot queda a expenses del que succeeixi al terreny de joc. L'entrada d'inversors externs, ha explicat el lleidatà, queda supeditada aquesta permanència a segona B i, per tant, d'ara i fins que es confirmi aquesta salvació, el club haurà de sobreviure com bonament pugui. Calzada ja ha confirmat que la plantilla no cobrarà tot el dia d'ara endavant. No hi ha cap endarreriment, però aquesta setmana el primer equip s'ha reunit amb la direcció del club per conèixer aquest estat. Els pagaments amb Hisenda, procedents del concurs de creditors, són sagrats per continuar endavant i davant la manca de diners externs fins que no se salvi l'equip, la prioritat ara com ara és pagar aquest deute i, per tant, la nòmina de març, per exemple, es pagarà a la meitat i a l'espera de com avança la cosa. És una de les conclusions del que acaba de dir el president del Centre d'Esports. També ha posat xifres sobre la taula. Quan ha invertit el seu grup, quin percentatge de les accions de la societat controla ara, amb quants possibles inversors s'han reunit, què esperen de l'afició, de l'equip, fins i tot de la premsa. De seguida posem tots aquests arguments a la vostra disposició. És 15 de març, el dia en el qual Esteve Calzada, enmig de la crisi de resultats de l'equip i en una situació també tan delicada com l'actual, fins i tot a nivell econòmic, no només en el terreny de joc, ha fet un exercici de transparència explicant quins són els punts claus, què és el que hem d'esperar les pròximes setmanes i què genera neguit i què no. Comencem!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so, comencem!
Què es comenta a la recepció?
No oblidem que tot això avui és divendres, és 15 de març i, per tant, com a bon divendres, i més encara amb la final que tenim aquí a les portes, tindrem la prèvia també del Sabadell Cornellà, en aquest cas amb Xavi Calma, amb l'entrenador del conjunt visitant l'endemà que parlés en roda de premsa, Quico Ramírez. Evidentment, també aquesta roda de premsa que us comentàvem del president, Esteve Calzada, les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez i, a més del bloc dedicat al Sabadell, Sabadell Nord, Mercantil, Art Gràcia, Waterpolo, Squash o Futbol Sala.
I fora de l'hotel?
El Manchester United serà el rival del Barcelona als quarts de final de la Champions. En cas de passar, l'equip d'Ernesto Valverde s'enfrontarà al guanyador del Liverpool-Porto. A l'altra banda del quadre, els creuaments són Ajax-Juventus i, a més, un duel anglès Tottenham-City. A l'Europa League hi haurà duel valencià als quarts de final, Villarreal-València. Els de la Plana van eliminar el Zenit de Sant Petersburg, els de Marcelino, al Krasnodar, amb un últim gol agònic sobre la botzina al temps afegit de Guedes. El Sevilla, en canvi, va caure a la pròrroga contra l'Eslàvia de Praga. A més, amb una última hora, Joaquín Caparrós relleva a Pablo Machín, destituït al conjunt sevillà. El Sevilla, com diem, va caure contra l'Eslàvia de Praga. Els txecs jugaran ara contra el Chelsea. Les altres dues eliminatòries, Napoli-Arsenal i Benfica-Eintracht. Luis Enrique ha publicat avui una llista plena de novetats pels partits de la selecció espanyola, classificatoris per l'Eurocopa contra Malta i Noruega. Alguns dels jugadors que en formen part d'aquesta convocatòria són Sergi Gómez, Jesús Navas, Mario Hermoso, Dani Parejo, Sergio Canales, Ceballos, Muniain, Fabián o fins i tot Jaime Mata. I per últim, avui arrenca una nova jornada de primera divisió. Serà a les 9, com és habitual. Els divendres serà a Anoeta amb un Real Sociedad Levante.
I a les xarxes socials.
L'activitat al directe d'Instagram del Centre d'Esports Sabadell amb multitud de missatges i una mitjana d'una cinquantena de persones com a mínim mirant el vídeo de la roda de premsa d'Esteve Calzada just en el moment que succeïa. Una compareixença del president que ha generat, per tant, molta expectació. Hi havia interès sobre què diria el màxim responsable del conjunt arlequinat i la millor mostra d'aquesta interacció constant que hi ha hagut al llarg de la gairebé una hora que ha durat la roda de premsa.
Avui celebra el seu aniversari
un jugador del Sabadell i un exjugador. Avui és l'aniversari de l'actual porter del Sabadell, Roberto Gutiérrez, i de l'excapità Agustín Fernández.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
minuts per sobre de les dues en directe aquí a l'Hotel Suís, divendres 15 de març del 2019, mitjans de març i en una època clau a nivell esportiu, però també institucional. Esteve Calzada, el president del Centre d'Esport Sabadell i també màxim accionista, avui ha sortit a la sala de premsa Miguel Quereda a explicar, a exposar com es troba el panorama i per què és tan important la salvació de l'equip a la segona divisió B. De fet, és un dels titulars que ha deixat en una roda de premsa de pràcticament una hora que ha acabat faltant un minut i mig mal comptat per les dues. Per tant, d'aquí a uns minutets arribarà el Pau Vituri amb tot el que ha dit Esteve Calzada, però podem comentar allò, els trets principals d'una roda de premsa amb molt de contingut, parlant gairebé al detall del que són les xifres amb les quals es mou el Centre d'Esport Sabadell, la situació actual, i dient literalment, per exemple, que el Sabadell depèn ara com ara de la salvació a la categoria, bàsicament perquè negocien amb un bon grapat d'inversors externs. Era una situació a la qual ja sabíem, ja coneixíem des de feia molt de temps, però aquests inversors s'han trobat amb un contratemps, o millor dit, el propi Centre d'Esport Sabadell, el propi Esteve Calzada, s'ha trobat amb un impediment amb el qual no comptava, i és la no garantia de continuar com a mínim a segona divisió B la pròxima temporada. L'equip és a només 2 punts d'aquesta zona calenta de la classificació i, per tant, els possibles inversors externs, la majoria, dit, ara de seguida ho repassem, són estrangers, doncs estarien esperant a la confirmació matemàtica que el Sabadell continua a segona divisió B per poder acabar engrescant-se i invertint i entrant al Centre d'Esports Sabadell a través del grup Sabarcat Partners, a través del grup que representa Esteve Calzada. Una roda de premsa llarga que ha donat molt de sí i que repassem ara allò amb tots els ets i uts, tot el que ha comentat el lleidatà. Per exemple, dèiem en començar que havia parlat de xifres. Ara mateix Esteve Calzada i el seu grup representa el 81% de les accions del Centre d'Esports després de la famosa operació Acordió a la qual es va sotmetre el Sabadell en l'última Junta General d'Accionistes, i en tot aquest temps que porta el grup de Calzada al Centre d'Esports ja ha invertit al voltant de 1,7 milions d'euros per fer front al que és el dia a dia de l'entitat i la multitud de deutes que acumula des de fa ja algun temps i, de fet, que va portar el Centre d'Esports al concurs de creditors. Una altra xifra impactant. Calzada, o el Sabadell en aquest cas, s'ha reunit amb 53 organitzacions diferents com a possibles inversors de cara al futur, cap d'elles de Sabadell i, de fet, la majoria, dita el president, de fora del país, estrangeres. Amb 8 d'elles han arribat a fer fins i tot una due diligence, però no han pogut superar-la, entre altres coses, per tot l'enrenou societari que hi havia fins fa ben poc. Ara, un cop solucionat, aquest escull ja s'ha superat, però la qüestió esportiva ara és el principal contratemps per poder rebre aquesta injecció de capital tan necessària des de fora per poder ensortir-se'n. També ha dit Esteve Calzada, admetent amb sinceritat que no s'estan podent pagar al dia bona part de les quantitats que tenien pactades, per exemple, pel que fa al filial o al femení, no se n'amaguen i assegura que és una tristesa pel Centre d'Esports no poder fer front a aquest tipus de pagaments. També fins i tot ha fet autocrítica a nivell esportiu en aquests casos, dient que estan posant-se perquè no torni a succeir el que ha passat en els últims anys amb el B i el juvenil A, amb el doble descens, i que aquesta setmana hi ha hagut, entre altres coses, moltíssimes reunions, algunes pel que fa a la comissió esportiva, centrades en poder superar la crisi actual del Centre d'Esport Sabadell, d'altres no tan focalitzades en això, sinó de tipus financer. Una d'elles entre la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell i la direcció encapçalada per Esteve Calzada, pel president del Centre d'Esport Sabadell, admetent que per primer cop no es podrà pagar la nòmina de la primera plantilla al complet aquest mes de març. Per què? Perquè estan ja a l'espera de fer un dels pagaments imprescindibles per poder continuar com a societat endavant, que és el compromès amb Hisenda des de feia ja un bon grapat de mesos des de la sortida del concurs de creditors. És sagrat aquest pagament, és l'únic escull que no es pot saltar de cap de les maneres al Centre d'Esports per continuar en vida com a entitat, i per tant ara com ara la prioritat és poder pagar a Hisenda el deute que està renegociat, i a l'espera de com avanci la matèria esportiva, si s'aconsegueix durant aquest termini la salvació, podria entrar, ha dit Esteve Calzada, una injecció externa per poder acabar de fer front a aquesta temporada. Mentrestant, a sobreviure pràcticament com es pugui, entre altres coses, intentant reduir al màxim les despeses, o també, ha dit Esteve Calzada, canviant el que seria una feina de treballadors per voluntaris en algunes de les tasques, per exemple, del dia de partit, per poder sortir-se'n d'aquesta situació. Al mes de març, per exemple, el Sabadell no podrà pagar tota la nòmina, sinó la meitat només. A la primera plantilla, de fet, Calzada ha agraït la comprensió, ha assegurat, dels jugadors d'aquest primer equip. De fet, Esteve Calzada ha parlat de molt més, com diem, ha durat gairebé una hora. Aquesta roda de premsa ha dit literalment al lleidatà, el president del Sabadell, que és un miracle que continuï viu al Sabadell amb tot el que ha patit els últims anys i que continuï competint com ho està fent, però assegura com a conclusió que creu que se'n sortirà un cop han fet les gestions corresponents i a l'espera que, com diem, es confirmi aquesta permanència. Que aquesta situació, aquesta crisi esportiva ha agafat a tothom per sorpresa, era imprevisible, i al final els possibles inversors doncs lliguen aquesta possible entrada al Centre Esports Sabadell, com us dèiem abans, a continuar la categoria, i per tant ha parlat de ser conscients en tot l'entorn del Centre d'Esports Sabadell del que ara mateix està en joc. Ha demanat, de fet, Esteve Calzada, el suport de tothom, començant pel partit de diumenge a les 5 contra la Unió Esportiva Cornellà. De seguida saludem el seu entrenador, començant pels jugadors i els tècnics, que ha dit que han d'exigir aquest punt d'esforç d'en sortir-se'n de responsabilitat, de treure el cap d'aquesta part baixa de la classificació, però a la vegada també amb aquest punt de comprensió, de saber que no estaran rebent la seva nòmina d'ara endavant, com a mínim el proper mes, que hauran d'aguantar fins a final de temporada i que, per tant, com abans millor, confirmar aquesta salvació per intentar ja redreçar el rumb en tots els sentits, no només l'esportiu, també el financer. Pel que fa als creditors, l'única forma de cobrar, evidentment, és que se salvi el club, que no hi hagi dissolució. Hi ha hagut reunions i continuaran havent-hi en les pròximes setmanes amb tots ells. Assegura Esteve Calzada per donar la cara d'entrada i també per demanar paciència per assolir la permanència, rebre aquesta injecció externa i, per tant, recuperar la viabilitat econòmica del Sabadell que estava tenint fins ara, i fins i tot amb la premsa ha assegurat que és d'aquells moments en els quals no es pot enganyar, perquè la situació esportiva és la que és i és dolenta, però que s'ha d'intentar generar un caliu, ha dit Esteve Calzada, per intentar empentar l'equip fins a aquesta salvació. Finalment, pel que fa a la relació entre el president i l'expresident, entre Esteve Calzada i Antoni Reguant, s'ha confirmat ja el que des de fa uns quants dies doncs se'n parla, que és que Antoni Reguant, l'expresident, hauria desestimat l'opció d'impugnar els acords de l'última junta d'accionistes. Ha dit Esteve Calzada que no veia que hi hagués massa base al lleidatà perquè Reguant pogués impugnar-la, però que malgrat tot aquestes reunions han estat positives, segons diu el president del Centre d'Esports Sabadell, i que tots dos buscant el millor pel conjunt arlequinat. Per tant, una roda de premsa a la qual s'ha posat sobre la taula totes les xifres actuals, aquesta situació més que delicada, no només a nivell esportiu, sinó també institucional, com deia Àxel Torres aquí a l'Hotel Suís en començar la setmana, i per tant a treballar tothom de cara a salvar en aquestes últimes 10 jornades la categoria, que pugui entrar aquesta desitjada, i ha dit literalment Esteve Calzada, necessària inversió de capital extern, i de cara a l'any vinent, si tot va com ha d'anar i el Sabadell acaba salvant-se, ha assegurat Esteve Calzada que hi haurà un pressupost potent, o que com a mínim s'està treballant amb un pressupost potent, perquè si finalment se salva la categoria i entra aquesta inversió externa, el Sabadell pugui fer un salt qualitatiu. Un minutet per un quart de tres és el resum de l'hora sencera d'Esteve Calzada parlant davant del micròfon de com es troba el Sabadell ara mateix. D'aquí uns minuts l'escoltareu també per posar-li veu i forma al que són aquestes declaracions, però de moment fem un parèntesi a la qüestió institucional i passem a l'esportiva. Saludem el tècnic del Cornellà.
Hola, sóc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
És ballesà, a més, és exarlequinat, és de Castellà del Vallès i dirigeix, de moment, a la perfecció. La Unió Esportiva de Cornellà és tercer al conjunt verd. Xavi Calm, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Et refies d'aquest mal moment esportiu del Sabadell o què?
Doncs no. Està clar que tots els partits de segona B són complicats i el Sabadell és una equip experiència amb jugadors que porten molts anys en aquestes categories i no ens podem refiar, està clar.
Vius al costat de la Nova Creu Alta, algun cop t'hem saludat aquí, bé, vius a Castellà, com comentàvem, a prop de Sabadell. Què destacaries més d'aquest Sabadell des del teu punt de vista de coneixença de la causa, d'haver vist en persona al centre d'esports més d'una vegada aquesta temporada?
Bueno, jo destacaria que el Sabadell és un equip que té jugadors destacats a segona B i que ara últimament també està intentant doncs, cuidar una mica més la sortida de pilota, està intentant ser més protagonista, però sí que és veritat que la dinàmica no és la bona, la que un voldria, i sempre costa una mica més tot això, no? Però bueno, nosaltres vindrem aquí sabent que és un partit molt complicat, en un camp molt complicat de sempre, i no pensarem ni en dinàmiques, ni en classificacions, ni en punts, i intentarem aconseguir els nostres 3 punts, que els necessitem igual que el Sabadell, i això és el que vindrem a fer.
El conjunt arlequinat per això arriba amb un objectiu diferent del vostre, la part baixa de la classificació, ofegat en certa manera per les urgències i com comentàvem ara també, per una situació institucional que va molt lligada a l'esportiva. Avui hem conegut que el president Esteve Calzada lligava el fet d'una inversió externa que ha d'arribar a la permanència a la categoria, per tant és indispensable continuar a segona B per tal de tenir viabilitat econòmica en el futur. Tenint en compte tots aquests antecedents previs a nivell esportiu amb aquesta ratxa que comentaves, a nivell institucional també sabent que, per exemple, aquest mes no es podrà pagar al dia, com ha dit avui el president, i que tot queda lligat a la permanència. Tenint en compte tot aquest còctel, tu com esperes que plantegi l'equip el partit de Quico Ramírez? Quin Sabadell esperes?
No, totes les qüestions institucionals prefereixo no entrar-hi, perquè prefereixo entrar en les qüestions esportives, no? Per més que res, perquè tampoc estic molt al dia en el tema institucional. I esportivament, jo espero que Quico i el Sabadell i l'equip plantegin un partit per ser protagonista, per portar la iniciativa des del principi i sortir molt fort des d'un bon començament, no? Perquè així engrescarà una mica a la gent, i sabent que la Creu Alta, si apreta i si està amb l'equip, és el jugador número 12, claríssimament. I segurament que des del començament intentaran sortir molt forts, intentaran ser protagonistes des del principi i engrescar la gent, eh? Jo crec que per aquí anirà una mica les intencions del Sabadell.
L'última sobre el centre d'esports, ja més a llarg termini, de seguida et pregunto pel teu equip. Com a coneixedor també de la segona divisió B, el Sabadell està en una situació delicada, encara en marge, amb 2 punts sobre el descens, però aquí gairebé ha tocat de la cua. Queden 10 jornades fins al final. Creus que refaran aquest temps? Creus que traurà el cap d'aquesta part compromesa de la classificació? O el veus patint fins a última hora?
No, jo crec que el Sabadell té jugadors i té plantilla per sortir d'aquí. Sí que és veritat que potser no estan molt acostumats a estar en aquesta situació, i no és el mateix trobar-t'hi ara que trobar-t'hi al principi de temporada i estar predisposat a viure-la, no? Sí que és veritat que si et ve de nou es complica una mica més, però jo com a exatlequinat i com a exmembre del club espero i desitjo que sortim d'aquí. Sí que és veritat que a partir de la setmana que ve, no? A partir del diumenge.
Entens que és un desig no compartit. Al final sí, el rerefons sí, aquest diumenge no, però és del tot comprensible, evidentment. Hem començat pel Sabadell, et pregunto també pel Cornellà. Arribeu com un coet aquí a la Nova Creu Alta.
Sí que és veritat que arribem amb bones sensacions, amb bons resultats de les últimes jornades, però això és molt llarg i això és molt complicat, i sí que sembla un tòpic, però l'important és com acabes, no? Si acabés la lliga ara estaríem molt contents, però no acaba ara, acaba d'aquí 10 jornades i ens queda un llarg camí, que el proper pas és aquí a la Creu Alta, i anirem fent a poc a poc, intentant sumar el màxim de punts per no caure d'aquestes posicions.
De moment esteu lluitant per l'ascens, sou tercers ara mateix. Si, com dius, acabés avui la Lliga, jugaríeu al play-off. Quan a l'estiu assumeixes el repte de rellevar a qui era el teu primer entrenador ara fa tot just una temporada, assumeixes aquesta banqueta del Cornellà, si en aquell moment et diuen: Xavi, estareu lluitant gairebé tota la temporada a la part alta, tu creus? Era l'objectiu? No?
Bueno, no sé si m'ho crec o no, però ho hagués firmat, està clar que ho hagués firmat. Era un any o és un any complicat per tots els canvis, no només a la banqueta, sinó també la plantilla és molt nova, és molt diferent a l'any passat, però sí que és veritat que el club és el mateix, l'estructura del club és molt sòlida i fa molts anys que estan treballant tots en la mateixa direcció i això es nota, no? Al final, quan fas aquest pas de segon a primer, si tota la resta d'elements d'un club t'acompanya, doncs és molt més fàcil. Jo estic molt content de com estan anant les coses i de pertanyar doncs, en aquesta estructura tan sana i tan ben feta.
Les dues últimes, la primera, em poso la teva pell i és una setmana realment clau, no? Clar, em diràs, i la següent, i l'altra, i d'aquí fins que acabi la Lliga totes les setmanes. Però és que aquesta, vosaltres visiteu la Nova Creu Alta, però la setmana té un munt de partits directes, començant pel Balears Villarreal B, continuant per l'Hércules Lleida i fins i tot acabant amb el derbi de filials Barça B Espanyol B.
Sí, és una setmana que es pot donar molt bona o no tan bona, no? Cada setmana pensem que és un partit clau. Cada setmana la responsabilitat i la importància del partit és màxima, no? Segona vegada, si no ho tractes així, comets un error, no? I sí que és veritat que és una jornada que es pot donar molt bona i també entre setmana, la setmana que ve, tenim la final de la Copa Federació, l'anada, no? I sí que és veritat que aquestes properes 3-4 setmanes se'ns pot decantar tot cap a bé o cap a no tan bé, no? I hem d'estar preparats per això i és el que intentem transmetre cada dia.
Clar, per si faltava poc, amb la Lliga lluitant pel playoff, Cornellà-Mirandés, amb l'anada endú, la tornada al nou municipal, final de la Copa Federació per completar un tros de temporada. L'última, per cert, què suposa per tu? Venir aquí a la Nova Creu Alta a seure a la banqueta visitant de l'estadi creualtenc?
Bueno, sempre és una mica especial, no? Quan has estat en un club i, a més, quan has estat molt a gust i tothom tan bé dintre del Sabadell, doncs quan tornes sempre és molt especial. Vaig tornar l'any passat, casualitats de la vida, com a entrenador provisional, perquè el Jordi estava sancionat i ja va ser especial per mi, no? Trobarem gent que he compartit moltes coses i està clar que serà especial. El que passa quan comenci el partit, l'únic objectiu meu és aconseguir els 3 punts i a partir d'allà doncs, que el Sabadell pugui sumar el màxim de punts i pugui sortir d'aquí, però sempre a partir de dilluns.
Doncs agafo les paraules fil per randa, canvio Sabadell per Cornellà i gairebé la signo tal qual. Xavi Calma, entrenador del conjunt verd, ens n'alegrem des d'aquí que un castellarenc, que un exarlequinat estigui fent una temporada tan bona com la vostra, finalista de la Copa Federació, tercer classificat ara mateix al grup 3 de segona divisió B, però com diem, sort a partir de les 7 del vespre de diumenge. Una abraçada enorme, ens veiem demà passat.
Molt bé, una abraçada, que vagi bé, demà passat.
Recordeu que Nico del Monte no jugarà diumenge que ve contra el Cornellà, 5 de la tarda. Propera estació d'aquest autèntic, ara que ens apropem a la Setmana Santa, si sou creients, autèntic viacrucis.
7 jornades sense guanyar, el pitjor equip de la segona volta. Cap victòria contra el Cornellà i el descens a 2 punts.
Sabadell en joc.
Però diumenge cal el suport de tothom per sortir d'aquest sotrac. A partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Cornellà.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Històries dels diners.
Aquilar o comprar.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I 2:45 de la tarda us havíem promès uns documents sonors, la roda de premsa d'Esteve Calzada. De seguida anem amb les estadístiques, com és normal, del Miguel Ángel Rodríguez. Però abans, què tal, com estàs, Pau Vitorí?
Cansat de la carrera, bona tarda.
Hem explicat al detall tot el que ha dit Esteve Calzada, només falta posar veu al que ha dit el president.
Hem estat escoltant el cotxe. Anem parlant de, primer de tot, de la inversió, d'aquesta inversió de 1.747.900 euros que ha fet des de la seva arribada de la ciutat, i així se referia a aquesta xifra Esteve Calzada.
Quan estàs parlant d'aquest import i a sobre expliques que aquest import l'has invertit sense tenir una seguretat jurídica, doncs també dona una idea dels riscos que hem assumit a nivell personal, i us puc assegurar que aquest import està molt per sobre del que nosaltres plantejàvem invertir quan vam entrar en aquest projecte.
Doncs el que escoltàvem, Esteve Calzada parlant d'aquesta inversió, diu, molt per sobre del que preveien quan van arribar al centre d'esport Sabadell. Més coses sobre el tema també d'aquesta entrada d'ingressos, no?, que han d'arribar en els últims dies i que han provocat aquesta situació que ara us explicarem. Diu Esteve Calzada que esperen pagaments des de Madrid en els pròxims dies, però ha posat exemples com, per exemple, ingressos de patrocinadors que van directament a Hisenda i, per tant, doncs, no tenen cap mena de previsió.
Hi ha una sèrie de subvencions i que han de venir, això més, des de Madrid, i que no sabem mai quan arribaran. No? Hi ha una sèrie de subvencions de la Seguretat Social, una sèrie de pagaments que sabem que han d'arribar, però tu, quan gestiones una empresa, doncs vols saber, tu saps molt bé les despeses que tens i també vols saber els ingressos que tens. I llavors aquí, de repent, doncs està molt bé, de repent cau la loteria i aquesta setmana hem cobrat, no? però ara hi ha pagaments que hem de rebre des de Madrid i no tenim ni idea de quina data els rebrem, no?
Entre unes coses i unes altres, Pau, entre aquestes subvencions, pagaments que han de rebre, etc., que encara no han caigut, i que com l'equip no està salvat, com dèiem abans, no hi ha inversió externa perquè estan a l'espera de si continua o no a la segona divisió B, el que ha confessat, com apuntaven avui els companys de l'Esportiu en premsa escrita, és que la plantilla no cobrarà el dia aquest mes de març.
No, cobrarà només el 50%. A partir d'aquí veurem què passa en els pròxims mesos. No ens ha especificat Esteve Calzada el pla de viabilitat, no?, que tenen de cara a final de temporada, en part per això que comentàvem ara, perquè no saben quan poden accedir a aquests pagaments. Deia Esteve Calzada, ha confirmat també que no estan pagant el filial, no estan pagant el femení, i ha arribat un moment que la Caixa no ha donat permís.
Sempre hem posat per davant la continuïtat del club, i això passava per dues qüestions: que el primer equip funcioni i mantingui la plaça com a mínim de segona B, i segon, complir el conveni de creditors. Al haver de centrar-nos en aquests dos aspectes imprescindibles per la supervivència del club, doncs no ens ha donat, malgrat fer un esforç descomunal que l'hem hagut de fer sol, fins i tot amb préstecs de persones properes que ens han ajudat financerament a arribar a aquests imports als que hem arribat d'inversió, doncs no ens ha donat.
Doncs més clar, l'aigua no ha donat per pagar les nòmines dels jugadors en aquest mes de març. De fet, pagaran només el 50%, i com deies tu, Adri, abans, en joc la viabilitat del club la pròxima temporada. Ha posat xifres sobre la taula que repassàvem abans: 53 empreses contactades, 8 due diligence que no han superat per aquest tema accionarial, aquesta fragmentació i el registre mercantil, etc., els problemes que tothom ja coneix del centre d'esport Sabadell, ara solucionats amb el 81,18% de la accions per part del grup d'Esteve Calzada. I per posar veu a les paraules o aquesta frase, aquesta afirmació del president, recordant que si el futur de l'equip passa per segona B, sí, hi haurà inversors. Si es produeix el descens, la cosa ja està més peluda.
Estem competint i estem, diria, més a prop que mai de garantir la viabilitat del Centre Esport Sabadell. Tenim converses més avançades que mai amb possibles inversors, i són reals, i ens ho permet la situació accionarial, que fins ara no ens ho permetia. I però evidentment ara se'ns ha obert una variable que sincerament no teníem contemplada, que no pensàvem que hauríem que pogués estar en dubte al 100% que l'any que ve estaríem a segona divisió B, no?
Doncs aquest exercici de sinceritat, de transparència que ha fet avui el president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, i que ha seguit en directe al Pau Vituri fins fa tot just 20 i escaig minuts. Us havíem promès aquests talls de veu, i aquest ha estat el tastet de la roda de premsa. Pau, no marxis molt lluny, que tornem una altra vegada en aquest Guadiana, anem i tornem de la part institucional a l'esportiva, anem un altre cop als números, al terreny de joc, i amb el Miguel Ángel Rodríguez.
Vinga, fins ara.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Si això fos l'escola, seria el mestre de mates. Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Estadístic arlequinat. Avui és mal dia perquè vingui, sincerament, perquè pensant en Cornellà i estadístiques prèvies, jo venia cap a la ràdio avui pensant, buf, avui ve el Miguel Ángel, avui ja veuràs tu com la destrempada serà majúscula, perquè la veritat és que si tires de precedents, el Cornellà és l'autèntica bèstia negra del Sabadell en l'últim tram d'història arlequinada des del descens de segona A a segona B.
Sí, bueno, suposo que ja tothom té a la ment el Cornellà com un equip que no l'hem guanyat mai, i en total 7 partits oficials ja entre Sabadell i Cornellà, o sigui, no estem parlant de 2 o 3, sinó que ja la quarta temporada entre els dos equips a segona B, cap victòria del Sabadell, com dèiem, 4 empats i 3 victòries del Cornellà, només li hem fet 3 gols a l'equip verd i n'hem encaixat 8.
I a més els 3 van ser allà, no?, al nou municipal.
Sí, aquí a l'estadi encara no hem marcat, 3 visites del Cornellà a Sabadell, 2 empats i una derrota. Com deien, cap gol del Sabadell al Cornellà a la nova Creu Alta. Això sí, només hem encaixat un. O sigui, la derrota va ser per 0-1 i 2 empats a 0.
Pur espectacle. 270 minuts de joc, un gol, el de David García, el migcampista capità en el seu dia del Cornellà. Clar, dic bèstia negra, i és cert, i fas bé de recordar-ho en el guió, que de manera compartida amb un altre rival d'aquesta temporada del Sabadell.
Sí, ja ho hem comentat diverses vegades. Lleida Esportiu i Cornellà són els dos equips que més cops s'han enfrontat al Sabadell, amb un total de 7, i no han perdut mai. Llavors, ja toca trencar la Lleida, de moment no l'hem trencat, el Cornellà esperem que diumenge, i bueno, parlàvem també fa unes setmanes la ratxa aquella amb l'Ebro, que l'Ebro i Cornellà són els dos únics equips en tota la història del Sabadell que les tres primeres visites a Sabadell no han encaixat cap gol. El Cornellà podria augmentar el rècord aquest diumenge amb la seva quarta visita, si no encaixa cap gol. Bueno, esperem almenys una de les dues trencar-les, perquè si no...
Confiem, perquè si no pintarà molt malament la temporada, però és ben curiós, ho dèiem ara fa 15 dies, que siguin l'Ebro i el Cornellà els únics de tota la història a la Vella o a la nova Creu Alta que han encadenat els seus tres primers partits aquí a Sabadell sense encaixar, havent passat per aquí Barça, Madrid, Atlético, València, Atlètic Club, Deport, Màlaga, Betis, Sevilla, etc. Doncs el Cornellà i l'Ebro són els únics amb tres partits, i ja ho dèiem ara fa dues setmanes, aquesta circumstància curiosa que el món del futbol sempre ho té, sempre et deixa aquestes dades que dius, ostres, ja és casualitat que toqui just ara. Doncs sí, l'Ebro ha empatat el Cornellà, però just el següent partit el Cornellà, tant de bo que no, pot ampliar a 4. Sempre et faig aquesta pregunta en aquest punt de la tarda, et dic, i el Sabadell com arriba a aquest partit? Arriba tocat, arriba delicadet,
És la paraula que t'anava a dir, arriba tocat. Ara mateix 15è classificat, ja al límit de la promoció de descens, 32 punts, 8 victòries, 8 empats i 12 derrotes ja, 27 gols a favor, no hi ha manera d'arribar a la trentena, 41 en contra, el balanç a la nova Creu Alta, 21 punts dels 32 els hem sumat com a local, 5 victòries, 6 empats i 3 derrotes, hem marcat 13 gols a l'estadi i n'hem encaixat 11.
És veritat que sense o des de l'arribada de Quico Ramírez el Sabadell no ha perdut a casa. També és veritat que només ha guanyat un cop contra el Conquense, la resta tot empats, i de fet portem una ratxa que s'està ampliant malauradament les últimes setmanes i que és evidentment la pitjor d'aquesta temporada.
Sí, 7 partits ja consecutius sense guanyar, i la sèrie d'aquests 7 partits és bastant curiosa perquè vam començar amb derrota, vam empatar, derrota empat, vam perdre a Teruel, i ara la
tocaria
un empat, però clar, algun dia això s'ha de trencar amb una victòria.
A més, com aquesta temporada també és molt particular del Sabadell, perquè no hi ha en cap moment de les 38 jornades que encadenin ni dos partits seguits ni a casa ni fora. O sigui, sempre és casa fora. Per tant, això el que vol dir és que tots els partits de casa els hem empatat i tots els de fora els hem perdut en les últimes 7 jornades, camí de 2 mesos amb aquest registre. Si la mitjana anglesa és guanyar a casa i empatar fora, jo no sé d'on serà aquesta mitjana.
La mitjana de Zimbabue o d'algun país d'aquests.
Jo no sé d'on serà, però és clarament deficitària. De fet, si mirem registres de la segona volta, són com per tremolar.
Sí, som el pitjor equip de la segona volta, que només hem sumat 6 punts, una victòria amb el Conquense va ser, i aquests 3 empats que portem a l'estadi, doncs només aquests 6 punts a la segona volta, que ens fa ser el pitjor equip en aquesta fase. Parlàvem abans dels gols a favor del que portem, que només hem marcat 27 gols, o sigui, portem una mitjana de menys d'un gol per partit, 27 gols en 28 jornades, i és curiós perquè les últimes 3 temporades no s'ha caracteritzat el Sabadell per ser un equip gaire golejador, perquè arribat a la jornada 28, a les 3 últimes temporades sempre hem estat per sota de la mitjana d'un gol per partit. La temporada passada Bueno, aquesta temporada, com dèiem, els 27 gols. La temporada passada, 24 gols en 28 jornades, o sigui, encara pitjor. I fa dues, 21 gols en 28 jornades, o sigui, encara pitjor. O sigui, és curiós, però les tres últimes temporades no hem vist gaires gols arrequinats.
És veritat que feien un parell de gols aquesta setmana, que, clar, ara dic això i fèiem números l'altre dia, crec que el Sabadell porta 5 gols en les últimes 12 jornades. Per tant, el dèficit és molt clar en els últims 3-4 mesos, però a poc que faci dos gols contra el Cornellà ja aconseguiríem aquest gol per partit de mitjana. Per cert, l'altre dia mirava el perfil aquest que moltes vegades acabem tirant d'ell aquí també en aquesta secció o introdueixo alguna dada de Vintage Stats a Twitter. Em va cridar molt l'atenció perquè feien no sé si eren els 6 o 7 primers classificats i els 6 o 7 últims. I feien una classificació de els enfrontaments dels equips de segona B grup 3 contra els primers classificats, tu quants punts has sumat? I els enfrontaments contra els últims, quants punts ha sumat? El Sabadell sortia molt ben parat dins de la seva situació de jugar contra els primers, crec que anava 7è, 8è, 10è, o sigui, estava a mitja taula alta, i en canvi era el penúltim classificat dels 6-7 últims equips de la taula. És a dir, el Sabadell puntua poquíssim contra els equips de baix i en canvi contra els de dalt, que de normal la gent no acostuma a sumar, doncs el Sabadell està sumant. Ho dic per aferrar-nos a alguna cosa de cara a aquesta setmana, que és el tercer que visita la nova Creu Alta. Però vaja, ja que parlem de Cornellà, dispara les quatre dades per acabar de posar-nos en situació del que està sent una gran temporada d'un bon amic de la casa, com és Xavi Calm.
Bueno, doncs com deies, de nou el Cornellà a la zona alta, tercer classificat, que donaria accés a jugar a la promoció de sense segona A, 47 punts, 12 victòries, 11 empats i només 5 derrotes. Ha marcat 36 gols i n'ha encaixat 22, o sigui, ha encaixat gairebé la meitat dels que ha encaixat el Sabadell. A domicili, 19 punts dels 47, 4 victòries, 7 empats i 3 derrotes, números bastants acceptables, 13 gols a favor i 10 en contra.
Moltes vegades a Cornellà s'ha recordat amb un punt de... no sé si dir ràbia o de, com a mínim que va fer mal aquell comentari, allò de el Cornellà és Enric Gallego i eixe campet, que va dir Toni Celigrat ara fa un any aproximadament. Un any més, les estadístiques fora de casa del conjunt del Baix Llobregat demostren que no només és el nou municipal, o sigui, ha guanyat més partits dels que ha perdut fora de casa. O sigui, poca broma.
Només ha perdut 3 partits de 14. O sigui, clar, a veure, ha guanyat només 4, però bueno, és un equip que competeix molt bé fora de casa i fora de casa es troba camps com el seu, que pot ser el camp de l'Ebro, per exemple, però també es troba camps grans com el de l'Hèrcules, Barça B, etc. O sigui que...
ve de guanyar l'últim desplaçament.
És un equip que competeix molt bé.
Sí, sí, no? Sí. Ve de guanyar l'últim partit en un camp com més el Collao, que no s'assembla massa al nou municipal, precisament. De fet, porta dues victòries seguides.
Dues victòries seguides i parlàvem dels números, en el nostre cas, dels gols a favor que han portat en pocs, el Cornellà en els tres últims partits ha marcat dos gols en cadascun dels tres partits, o sigui que si continua la ratxa en farà dos diumenge i tindrem bastant complicat per puntuar.
De fet, si segueix la ratxa Eloi Gila tornarà a marcar perquè porta dues setmanes seguides el màxim golejador del Cornellà Sabadellenc i protagonista aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís veient porteria. De fet, i amb això rematarà el tema Cornellà, hi ha una estadística supercuriosa que és que en els desplaçaments no hi ha terme mig. Ara que deies el tema dels dos gols, en el cas del Cornellà, tant de bo que sigui la primera opció i no la segona, però és ben curiosa aquesta dada que diràs.
Sí, en els últims 8 desplaçaments del Cornellà o no marca o se'n va amb dos gols. O sigui, en 4 d'ells va marxar de 8, o sigui, no va marcar cap gol, i en els 4 restants va fer dos gols, com a l'últim partit al Català Collano, que va marcar dos.
Va guanyar 0-2, correcte. L'àrbitre, recordo perfectament que ens ha xiulat perquè vaig fer la broma de, ostres, aquest no és el germà d'Alfonso Pérez Muñoz? No, recordem que era una broma fàcil, però que és valencià, Alfonso era de Getafe, que per això el Coliseum es diu el Coliseum Alfonso Pérez. I aquest bon home té els cognoms canviats respecte al que el seu germà. És Ivan Muñoz Pérez, no Pérez Muñoz, però és dels veteranets,
Sí, a 37 anys i 8a temporada a segona B, com deies, ja ens ha xulat el Sabadell. En total, 3 precedents, una victòria, un empat i una derrota.
Molt repartit.
Balanç totalment equilibrat i la curiositat d'aquests 3 precedents és que en tots 3, en cadascun d'aquests 3 partits, ens ha xulat un penal en contra. O sigui, 3 penals en contra, això sí, 2 d'ells tant Joaquín Ezquieta com Roberto Gutiérrez el van aturar. Llavors, si ens xiula un penal, tenim un 66% de possibilitats d'aturar-lo.
Oh, sí, clar. Si ens xiula un penal, segur que me'n recordo d'aquesta dada.
Els tres penals, el primer va ser al camp del Gavà, que Joaquín li va aturar Boris Garros, però en el refús va marcar Boris.
Anava a dir-te jo si era el de Badalona, que crec que l'atura amb la cara, Joaquín Ezquieta.
No, aquí no era.
Ho dic perquè aquell dia va marcar dos gols Manu Torres, que ahir era protagonista i que ara jugava... Bé, juga, malauradament està lesionat, però està al Cornellà. Però vaja, si no és aquest partit, retiro el que anava a dir.
No, va ser el de Gavà, que ens va guanyar el Gavà 1-0 amb aquest gol. Un altre, amb el cas amb el Formentera, que aquest va acabar en gol. I el tercer, precisament al camp del Formentera, que Roberto li va aturar el jugador del Formentera.
I amb el Cornellà, què tal?
4 passaments amb el Cornellà, 3 victòries i una derrota. Bueno, bastant bé per ells, evidentment. Aquesta temporada, 9 partits dirigits ja, 5 victòries.
Recordeu aquesta... Les següents paraules del Miguel Ángel Rodríguez són claus per entendre el proper partit.
Com deia, 9 partits dirigits aquesta temporada d'Ivan Muñoz Pérez, 5 victòries locals, 4 empats i cap victòria visitant.
Que duri, no fotem, després de 9 partits, que no trenqui la ratxada.
Esperem que no. Mitjana de grogues, doncs 5 per partit.
En la teoria d'Adrià Arroyo, que els àrbitres, a mesura que tenen més anys, disparen menys targetes.
Correcte.
Anem amb el repte. La setmana passada vaig ser jo perquè vam canviar els papers amb el Pau Vituri, però hauré de refrescar la memòria perquè tinc bastant poca si era el tema de les faltes. Pau Vituri, com estàs?
Què tal? Hola de nou.
No hi va haver repte creuat, per tant?
No, aquí a rada meva se'm va passar a preguntar-li... No sé si portava alguna preparada, la setmana passada, de pregunta.
Sí. Ara... Us deixo un dia i us descontroleu,
Sí,
o sigui,
totalment.
El repte dels pistolers aquí deixa d'existir. Bàsicament, jo preguntava pel gol de Fito a Pinilla, a Terol, contra el Teruel, i deia, amb aquesta excusa, m'agradaria saber si el Sabadell fa molts o pocs gols de falta directa, perquè jo recordava algun de Migue, recordava, per exemple, deia Antonio Cañadas, era un especialista en el seu dia, però la pregunta era una mica oberta de dir, el Sabadell és un equip que marca molts gols de falta directa, pocs, com està el tema, i el Miguel Ángel Rodríguez, la veritat és que va treure la calculadora a passejar, va tirar a la hemeroteca, i la veritat és que home, no seríem especialistes precisament en aquest sentit.
Jo en directe ja vaig dir que em sonava, bueno, que el Sabadell no mai ha estat un equip que marqui gaires gols de falta directa. De fet, en les últimes 6 temporades i mitja, és a dir, des de la temporada 2012-2013 fins a dia d'avui, el Sabadell ha marcat 289 gols. D'aquests 289, només 9, o sigui, de 289, només 9 han estat de falta directa, que estem parlant d'un 3...
Has preparat el percentatge i tot, no?
Estem parlant d'un 3,11% de gols de falta directa del total. O sigui, el percentatge és lamentable, directament.
S'hauria de mirar també com és el dels rivals, no crec que sigui molt més alt.
Millorar el 3% tampoc és gaire difícil.
No. Segur que els altres equips tenen especialistes, bé el cas Cañadas, sobretot aquestes últimes temporades amb l'Eldense. Jo recordo també el cas que apuntaves tu, el de Batanero.
De fet, Batanero, dels 9 gols que hem marcat, Batanero en va fer 2, llavors la temporada 2015-2016, o sigui que
una són mal ferit
i l'altra casa amb el Lleida Esportiu.
Correcte. De fet, per privat va passar tots els gols de les últimes temporades, són tan poquets que gairebé es poden repassar directament, perquè aquesta temporada només tenim el d'Antonio Domínguez contra l'Hèrcules, la temporada passada només hi va haver un gol, el de Migue contra el Balears, un any abans Lucas Viale contra l'Atlético Levante, és a dir, estem parlant de 3 temporades consecutives amb un únic gol de falta directa en tota la Lliga. La 15-16, com dèieu, els dos de Batanero, Lleida, i un altre cop Atlètic Balears, i si ja anem a l'època de segona A, Collantes a l'Alavés i Aníbal al Racing de Santander, 2 per temporada, el 14-15, i el 13-14, Antoni Hidalgo al Castilla. És a dir, el rècord d'aquests últims 6-7 anys és 2 gols de falta en tota la temporada, O sigui, per fer-nos-ho mirar. Ja em sonava que seria més o menys en aquest sentit, però vaja, una dada ben curiosa. Heu preparat repte, no, aquesta setmana?
A última hora, ara baixava a dir, mira, crec que podríem tirar per aquí. Per tant, dispararé jo primer.
Sí. M'agradaria en aquest moment... Prometo que algun dia abans d'acabar la temporada gravaré la reacció de Miguel Ángel Rodríguez mentre comences a dir, no, se m'ha acudit aquí a l'escala, i posa la cara com dient, a veure aquest què m'ha preparat.
De veritat, ha estat tot molt, molt improvisat, però he pensat, dic, home, l'últim gol... Bé, l'últim, l'únic gol en Sabadell-Cornellà a la Nova Creu Alta el va marcar, com heu dit abans, David García. Qui no el tingui en ment, a David García, és un dels sostres de la segona divisió B en els últims anys. Mirant ara dades, feia metre 94. Hi ha hagut algun jugador, després de David García, més alt que David García, que hagi fet la reacció de... Acaba d'obrir els braços Miguel Ángel Rodríguez, com dient, què m'estàs preguntant?
Acaba d'obrir doncs la finestra i està a punt de saltar.
Això és impossible. Amiga.
No, és impossible. És impossible. S'ha de mirar, s'ha de mirar. Si no hi ha cap després, necessito un precedent anterior. Home, sí, us diré un que és fàcil de...
Un anterior, Tim, no sé si té, és més alt, però bueno, era bastant alt. Era Fabiani.
Mira, està el mateix. Collano. Metre 98. Metre 98, que està mirat i ens va marcar el 2011, l'any de l'ascens, a segona.
No, sí, sí.
Hi ha hagut algun després o abans que no sigui Fabiani? Abans, evidentment.
O sigui, estàs demanant que revisi tots els gols un per un des de fa 4 anys.
Això és el repte, no? Això és el repte, no?
Aquí... Això, bueno, va dir una paraula, però bueno,
no. Estem demanant que si fa... Que si no, faltes... Una putada, no? Sí. No,
això, estem demanant que si faltetes directes, que si no sé què... Home, anem a pujar una mica aquí la dificultat.
La pròxima setmana serà el pes de jugadors. Quin jugador pesa la més de 80 quilos que ha marcat... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la pregunteta.
Quilos ha de ser alt, també.
Mireu la... Has de mirar la part positiva. Com que ell ha llançat el repte abans, tu ara pots venjar-te. Per tant, pots refer el que tenies pensat i proposar un que sigui complicat. No,
no, no, no. La meva pregunta és... Bueno, és bastant assequible, crec. Bueno, a veure, juguem diumenge, que és 17 de març.
Sí.
I en tota la història de Sabadell, bueno, ja no sé si han hagut 8 o 9 partits un 17 de març, hi ha un d'ells que vam perdre. Bueno, vam perdre, i aquell partit va passar alguna cosa excepcional que va donar molt de sí en els dies següents, que va donar de què parlar, alguna cosa que va passar en aquell partit.
Sí, com per exemple una destitució.
Podria ser, no? però és no una cosa encara més excepcional.
Estava pensant el millor any que vam fer la secció aquesta setmana, però vam jugar el dia 16 de març, sí, partit contra les no Palmes. Havíem de tirar de maroteca.
Evidentment impossible, no? De sí, saber quin és. Doncs li donarem dues voltes. Si per tant tenim deures a fer creuats, tu agafes com si fos el pediatre allò el metre i mig.
Home, hem de dir una cosa, a BD Futbol hi ha les alçades.
Sí, clar, has d'anar un per un.
Pots descartar d'entrada.
Home, sí, si Marrugat ha fet un gol amb el Collano,
va fer un gol, crec. No, Gato descarta.
Doncs teniu deures per fer tant un com l'altre, més fàcil els del Pau que els del Miguel Ángel Rodríguez, i divendres en aquest punt de la tarda d'aquí a 7 dies els acabem de descobrir, i també la següent jugada que li fa Pau Vitoria a Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, fins ara.
Fins ara.
Divendres tapanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Deixem marxar el Miguel Ángel Rodríguez, també el Pau Vitoria, i repassem ràpidament més a punts del món del futbol. Ara sí, deixem davant del centre d'esports i parlem del Sabadell Nord, que rebrà a casa el Lloret amb l'objectiu d'apropar-se a les primeres places de la primera catalana. Els de Caruriac venen de deixar escapar 2 punts a última hora al camp del Llagostera B, i la cita de diumenge pot ser clau en les aspiracions dels arlequinats en la lluita per la tercera posició, ja que els gironins són quarts, 2 posicions i només un punt per sobre dels de Quico Díaz. El tècnic espera un partit molt obert i sobretot molt atractiu.
Es un partido de mucha aliciente, ¿no? Un partido que al espectador le gustará verlo, porque serán dos equipos con dos propuestas buenas de fútbol, ¿no? Y con la intención de encaramarse a esa cuarta plaza para estar cerca de la tercera, ¿no?
L'entrenador del Sabadell Nord també ha alertat que una de les principals virtuts del rival és precisament la pólvora al davant, tot i quedar empat a 0 el partit de la primera volta. Si els arlequinats sumen 3 punts, podrien acabar la jornada fins i tot al quart lloc. Els de la zona nord, això sí, arrosseguen baixes, especialment en defensa. Adri Peña es perd el partit per sanció, i Quereda i Alegria per lesió. A més, Juancho no podrà ser-hi per motius laborals, i són dubte Montero, Anzo, Isaac i Kevin. Per contra, Quico Díaz recupera a Josep Pinyol i ja està disponible el nou fitxatge, un ex del castellà Brian Hill. El duel contra el Lloret començarà, com és habitual, diumenge a quarts de 12. I el Mercantil espera donar-li continuïtat. El triomf aconseguit per sorpresa contra qui era el segon de Nacional, l'Espanyol B. El conjunt blaugrana viu a la zona còmoda de la taula, de Z amb 30 punts, just abans de visitar l'Atlètic Segre, un rival especialment físic, com l'ha descrit el jugador mercantilista Àlex Sánchez. Si el Mercantil és de Z, el conjunt lleidatà és 13 amb 6 punts menys, és a dir, que podria ser un duel directe depenent de com avancin les jornades. Per això Sánchez creu que l'objectiu ha de ser despenjar aquest rival
més que res per quedar-se a 3 partits, a 9 punts de distància quan quedarien 8 enfrontaments pel final.
Ahora tenemos que seguir para cumplir nuestro objetivo y ganar en campo del Segre es muy importante para que ellos sigan ahí abajo y nosotros seguir subiendo para arriba.
L'Atlètic Segre Mercantil, jornada 26 d'aquesta Lliga Nacional Juvenil, arrencarà demà a les 6 al municipal Ramon Ferrús a Terres Lleidatanes. I finalment l'Escola Pia ha quedat eliminada de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Sabadell es queda així sense representació a la competició després del 5-3 d'ahir a la pista del CUE de tercera divisió, el Roncesvall Montcada. És a dir, un graó per sota dels escolapis al rival que va sorprendre l'equip de Borja Burgos que no va estar a l'alçada i que ha dit adeu així de manera prematura a les opcions de repetir la Final Four de l'any passat. Ja als primers minuts els moncadencs es van escapar ahir 2-0 al marcador i tot i que Santi Sardà va retallar distàncies, el Roncesvall va arribar a situar-se 5-1. Al tram final, de nou Sardà i Roger Carrera van maquillar el marcador, però no hi va haver prou per accedir a la següent ronda. La Pia i el club, per tant, han caigut a les primeres de canvi enguany en aquesta Copa Catalunya de Futbol Sala.
S'acaben les rebaixes de Botiga Zeta.
Oh!
Però no del tot, perquè del 6 al 26 de març tens els Denim en promoció. Diferents models de triar. Texans per als més petits per només 9,99 € i per als més grans per 12,99 €.
Digues que has escoltat aquest anunci i tindràs un regal exclusiu.
Botiga Zeta, a Sabadell, passeig de la plaça Major 46.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims minuts de programa d'aquest divendres 15 de març del 2019. De seguida, si entreu a radiosabadell.fm, podreu trobar un article del Pau Vituri amb les primeres declaracions d'Esteve Calzada, del president del Centre d'Esport Sabadell, que avui ha comparegut durant una hora, d'una a dues, fa tot just una horeta aproximadament, repassant una miqueta tot el que és l'actual situació financera i també esportiva del Centre d'Esport Sabadell. Fem ara un repàs al bloc poliesportiu. Comencem per l'handbol perquè parlem del tercer rival consecutiu de la part baixa de la Primera Nacional d'handbol que passa per l'Oar Gràcia, ja sigui al carrer Bocaccio o fora de casa. Demà serà el penúltim de la categoria, el Sant Vicenç, qui visitarà el pavelló municipal de Gràcia. Els de Gerard Gomis i Cesc Borrell venen de frenar en sec la petita mala ratxa que havien encadenat de dues derrotes seguides a casa, vencent de forma molt contundent a la pista del Sant Joan d'Espí, una inèrcia que ara volen aprofitar per tornar un altre cop allà on eren entre els primers classificats. És una informació que ens amplia el Sergi Parc.
Recuperar la cinquena plaça. Aquesta és la consigna a l'entitat verd i blanca després de caure fins a la sisena posició de la Primera Nacional en les darreres jornades. La gran segona volta dels graciencs es va trobar amb dos entrebancs, el Sant Esteve Sarrovires i el Poblenou, que van provocar la caiguda a la classificació. El còmode triomf a Sant Joan d'Espí torna a donar l'energia necessària als de Gomis i Borrell per reconquerir l'anhelada cinquena plaça, que no dona opció de jugar a la segona fase, però és la meta fixada al carrer Bocaccio. El rival de demà, el Sant Vicenç, és el penúltim de la categoria, però Aniol Picola, extrem esquerre dels locals, avisa del perill d'aquest fet.
És una dificultat afegida de jugar contra equips de taula baixa. Evidentment, tots tenim coses en joc, no? Nosaltres potser no tenim aspiracions a l'ascens, però l'objectiu de l'equip és clar i és quedar el més amunt de la taula possible. Sí que és veritat, de totes maneres, que em torno a reiterar, jugar contra un equip de taula baixa, surten amb el ganivet a la boca, per tal d'esgarrapar aquelles posicions de baix que ningú les vol.
Els del Baix Llobregat ocupen places de descens i necessiten sumar amb urgència. Picola avisa de les virtuts d'un equip que, per contra, només ha obtingut una victòria en els últims 12 enfrontaments.
Aquest últim any vam fitxar un parell de francesos que a mi m'agrada molt com juguen. Són nois explosius que tenen tant 1 contra 1 com xut exterior i bueno, haurem de treballar una miqueta tots aquests aspectes, no?
Si bé és veritat que els visitants són els més necessitats de sumar 2 punts, el Gràcia vol de totes quedar entre els 5 primers classificats i per fer-ho haurà d'afrontar cada partit com si fos vital. A Picola només li val guanyar.
Després de dues derrotes consecutives, a ningú li agrada donar la sensació que aquest és el teu rol. Llavors, nosaltres tenim clars, i jo també penso que no és el nostre estil de joc, no? anar perdent, i el fet d'haver guanyat aquest cap de setmana ha de servir per, sí, per seguir amb victòries i que aquesta sigui la nostra tònica.
El duel entre Luar Gràcia i el Sant Vicenç és demà a les 6. Un parell d'hores més tard, per cert, a les 8, serà el femení qui disputarà el seu compromís a Benidorm. Les de Dani Lara han de guanyar la pista del segon classificat de la divisió d'honor plata si volen mantenir la categoria. Una derrota o un triomf de l'Agustinos contra el Sant Joan d'Espí, que juga a la mateixa hora, significaria el descens matemàtic de les gracienques.
Hola, sóc Carlos López, entrenador del juvenil del Mercantil, i escolto que a migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
De Benidorm, amb l'equip femení de l'Art Gràcia, marxem fins a Rússia, fins a la capital, Moscou, perquè Iker Pajares torna al circuit internacional després de la medalla de bronze que es va penjar fa un mes tot just al Campionat d'Espanya d'Esquash. El jugador del Balibó Esportiu ja es troba allà, a Moscou, on aquesta tarda debuta el Subotnik Open de la capital russa, una competició menor dotada amb $10,000 i on Pajares parteix com a número 1, com a primer cap de sèrie del torneig. Tot i aquesta circumstància, el sabadellenc considera que campionats com aquests són un pèl trampa perquè sobretot compten amb joves promeses que poden complicar i molt la vida als que en teoria són els favorits, com per exemple Iker Pajares. A la darrera actualització del rànquing mundial, el sabadellenc va escalar fins a la posició número 57. El sabadellenc segueix millorant el seu lloc més a més i ja té a només 7 posicions el seu objectiu de la temporada, colar-se al top 50 mundial. Tot i el risc de jugar un torneig com el de Moscou, on té molt a perdre, podríem dir, i poc a guanyar, Pajares espera fer front a la condició de gran favorit i adjudicar-se el torneig per seguir així progressant en aquest rànquing.
L'any passat, a aquestes dates, vaig fer un mal resultat. No vaig aconseguir els punts que volia. Per tant, és una bona oportunitat per fer un bon campionat, per guanyar bons punts i per pujar la meva mitja del rànquing.
L'estrena d'Iker Pajares en aquest Subotnik Open de Moscou tindrà lloc d'aquí una estona a les 5 de la tarda contra el local Vladislav Titov, el número 221 del rànquing mundial. I en l'últim minut i mig de programa ens tirem a la piscina perquè el masculí de l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo continua el seu periple per acabar comptant totes les últimes jornades de la Lliga Premat de Waterpolo per victòries. Els de Quim Colet visiten el Concepción Ciudad Lineal, el QE de la categoria, i ho fan sabent que han sumat dos triomfs consecutius contra el Meri i el Catalunya. Els nedadors afronten el duel de demà com un autèntic pur tràmit, així ho assegura el tècnic Quim Colet.
Sense desmereixer el Concepción, però la realitat és la que és, i aleshores és... per tothom és un cert tràmit, no? Diguéssim, jugar amb el Concepción. Aleshores, doncs, bueno, això és el proper partit, diguéssim, important que tenim a casa, a més, ens marcarà això, aquesta possibilitat realment d'intentar pues, anar reduint o estar diguéssim, allà preparats per si el Sant Andreu falla, perquè està clar que tampoc no depèn de nosaltres, única exclusivament.
Els madrilenys són, com està dit, últims de la Lliga i no han sumat ni un sol punt. És, doncs, més que justificat que l'Estalpul pensi més en les properes jornades que no pas en aquesta i que Colet aprofiti per rotar la seva plantilla. El Natació Sabadell ST, 23 punts, porta el conjunt sabadellenc a 3 de la 6a plaça que ocupa el Sant Andreu. La cita demà a la piscina del Concepción, a 4:15. Per cert, el femení jugarà també partit de Lliga després d'obtenir la 7a classificació consecutiva per la Final Four de l'Eurolliga. El duel serà contra el Rubí, duel comarcal, per tant, a 12:15 del migdia. Amb el Toni González, des del control de so, enviant-vos una abraçada enorme. Ens acomiadem avui més informació, com diem, a radiosabadell.fm per saber tot el que ha dit. Ara fa una estona Esteve Calzada, el president del Centre d'Esport Sabadell. Diumenge, 4:15 de la tarda, Sabadell en joc del Sabadell Cornellà. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.